gent ens pot anar enviant els missatges al WhatsApp del programa, que és el...
El 680 70 70 60.
I fins ara teníem la Mercè Mondelo, que ens recollia tots els acudits que ens envieu al llarg de la setmana. La Mercè ja es va acomiadar del programa
però
divendres.
Però què està passant avui?
Oh, que tothom es va recol·locant.
Està canviant tot massa. Arrínia. Jo no puc aguantar aquests canvis. Masses coses.
Vol que li comprem un bitllet per anar al Japó amb la Judit?
No, que diu que no tornarà. Jo no vull anar allà i que me segrestin els xinos.
No pateixi, perquè no tenim a la Mercè Mondelo, però tenim a la Meritxell Deulofeu. Meri, bona tarda.
Bona tarda.
Meri, quins acudits ens portes avui?
Doncs mira, la primera nota de veu és de la Clara i ens arriba des de Barcelona.
Un dia fa molt de temps, el senyor Sherlock i el senyor Watson passejaven pel carrer i en una d'aquestes el Watson li diu al Sherlock: Sherlock, tu saps quin és el meu formatge preferit? I el Sherlock, com sempre, li diu: elemental, senyor Watson, elemental.
Un clàssic, eh? Un clàssic.
I un altre concursant és en Gustau de Sabadell.
Aquí ve el meu acudit. Es troben dues amigues gambes i una li diu a l'altra: què tal? Diu: hosti, estic molt preocupada perquè el meu marit va marxar al cap de setmana a un còctel i encara no ha tornat.
Se l'han menjat.
I encara,
a veure,
ens en queda un últim, de l'Albert de Mataró, i que es notin aquestes vibres de dilluns.
A veure. Diu una a l'altra: jo saps què? M'he apuntat a un curs de pensament positiu. Diu: què tal? Una puta merda, una autèntica merda.
I fins aquí.
Aquest curs no hi ha anat la Judit, que estava... Bueno, més que positiu, estava en mode zen.
Estava flotant.
Estava drogada, estava.
Meri, moltíssimes gràcies pels acudits. Recordem a Eulàlia la gent que vulgui enviar els missatges al WhatsApp del programa.
El 680 70 70 60.
A veure, respiració profunda. Eugenio, què tenim avui? Si anem una mica tard... Ya pasan 2 minutos.
Sabe que dijo que era un tío que entra a una tienda de animales, se queda delante de una jaula con un pájaro y pregunta al propietario: de oiga, digo, ¿qué raza de pájaro es este? Digo, lo ignoro. Digo, ¿qué lo ignorito más bonito?
Un otro clásico. Eulàlia, aquí és quan tu has de riure.
Però que jo ja et dic que jo no ric. Has de riure tu, jo ric en silenci.
Això és un desastre. Això és un desastre.
Va, vinga, anem amb el Joan Torres. Joan, bona tarda, com
bona
estàs?
Bona tarda, molt bé.
Va, anem una miqueta tard, però sí. Ara ens posem al dia. Quin és el menú d'avui, Joan?
Doncs mira, avui començarem explicant-vos el més nou del cas Rubiales, i és que fa poca estona hem sabut que la Fiscalia de l'Audiència Nacional investigarà si el petó que li va fer a Jenny Hermoso podria constituir un delicte d'agressió sexual. Parlarem de l'amnistia, i és que ja està sobre la taula dels juristes que treballen pel govern espanyol. És una de les exigències dels partits independentistes a canvi de facilitar la investidura de Pedro Sánchez. Repassarem la situació del temps per veure si tindrem més pluges com les del cap de setmana i tota l'actualitat esportiva. En aquest sentit, estarem molt atents de la Vuelta a Espanya, que avui es mou entre Súria, el Bages i Andorra, tot esperant no patir un nou sabotatge. Un sabotatge. Això després dels maldecaps que aquest cap de setmana van patir els ciclistes, entre altres per la presència de xinxetes a la calçada que algú havia col·locat.
Xinxetes, Gala, Toñito, vosaltres què fèieu aquests dies?
Quins dies? És que no estava escoltant.
El cap de setmana.
Oh, el
cap de setmana.
Em vaig posar la bota d'aigua i vam anar a saltar a vessants.
Sí, però és que es va posar dos peus drets.
Vinga,
i va ser una mica malament.
Com el Vinícius.
Fem una miqueta de publicitat i ara ens actualitzem. Però saps molt bé el que fas.
Destrossat.
RAC1. Clínica Masculina Europea posa al teu abast el nou i innovador tractament plasma ric en factors de creixement per tractar la impotència o disfunció erèctil. Una extracció de sang sotmesa a un tractament de regeneració celular que, infiltrada de nou, millorarà les ereccions de forma espectacular. 902-21-75-75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com.
Romauto vol estar molt a prop teu i a partir d'ara Romauto i Maresmòbil s'uneixen per ser líders en atenció al client de Nissan a Molins de Rei, Barcelona, Mataró i Blanes. Et convidem a Romauto a conèixer els nostres models Qashqai i X-Trail electrificats amb tecnologia e-Power. No esperis més i condueix el teu e-Power a Romauto. Més informació a romautonissan.com.
Pugen
o baixen?
Cap a la dreta
o cap a l'esquerra?
Són les cortines de la Mallorquina.
Vine a triar el teixit que més t'agradi i te les confeccionem a mida.
Cortines clàssiques, venecianes, enrotllables, motoritzades, panells japonesos...
I a més, te les instal·lem.
La Mallorquina. T'esperem per fer realitat les teves cortines a Diagonal 506 i a Plaça Universitat.
Atenció! Ocasión Plus obre nou centre de compra a l'Hospitalet de Llobregat. Ja són més de 75 centres a nivell nacional Ocasión Plus. 12 centres a Catalunya. Nova obertura a l'Hospitalet de Llobregat a Travessia Industrial 163 i a Igualada al carrer d'Alemanya 30. I a ocasionplus.com. Obert dissabtes matí i tarda.
Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
La tornada a la rutina és millor amb el teu nou BMW. Aprofita la promo Welcome Back de Motor Múnich i aconsegueix el teu nou BMW sense IVA. Motor Múnich t'ho posa fàcil. Vine a un dels nostres concessionaris a Sabadell, Terrassa, Vilanova, Sant Cugat, Manresa i Vic i estrena cotxe. Només a Motor Múnich.
He d'anar a comprar, però amb aquesta calor em fa una mandra.
Cap mandra. Si vas a Servei Estació estaràs fresquet i ells s'encarreguen de portar-te a casa. I de franc, tot el que necessites per a la teva llar o negoci ho trobaràs a la botiga del carrer Aragó 270 de Barcelona. I per una compra a partir de 100 euros et posen un taxi per tornar amb tota la comoditat del món.
Doncs me n'hi vaig, perquè vull posar a punt el pis.
Servei Estació, on trobaràs de tot i per a tothom, t'ofereix un agost ple de promocions. Consulta'ns les condicions a serveiestacio.com o a la botiga.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Estiu. Hem sopat a 2.000 restaurants, però res és comparable amb una pizza amb un sofà. Puc comparar amb mil plans, però res és comparable quan estem tots junts. I han passat els mesos i ens hem anat fent grans. I wow, és estiu, et tranquis a sota el sol.
Tots som estiu.
Passen 8 minuts de les 4 i comencem aquesta hora parlant un dia més de Luis Rubiales, perquè 8 dies després que Espanya guanyés el Mundial Femení, sí, només fa una setmana, el petó que el president de la Federació Espanyola li va fer a la jugadora Jennifer Hermoso continua portant cua. Ho actualitzem amb l'Oriol Jové. Oriol, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
L'última hora és que la Fiscalia de l'Audiència Nacional ja està investigant Luis Rubiales per un possible delicte d'agressió sexual.
Sí, estem pendents de què fa la justícia esportiva. Tenim els membres del Tribunal Administratiu de l'Esport reunits des de la una, però ara també pren força la via penal. El Ministeri Públic entén que el petó de Rubiales a Hermoso no va ser consentit i després d'haver rebut diverses denúncies li preguntarà ara a Jenny Hermoso si vol presentar una denúncia, és a dir, si vol personar-se com a víctima, que és el pas necessari perquè el cas pugui anar per aquesta via, la via penal. Ara Jenny Hermoso té 15 dies, si vol, per posar-se en contacte amb la Fiscalia i donar forma a aquesta denúncia contra Luis Rubiales, recordem, president de la Federació Espanyola de Futbol, suspès ara provisionalment i durant 90 dies per la FIFA. L'altre procés que està en marxa a aquesta hora és, com dèiem, el de la justícia esportiva, perquè el Tribunal Administratiu de l'Esport ha de decidir avui si admet a tràmit o no la denúncia del Consell Superior d'Esports i, per tant, la del govern espanyol. Si ho fa, el mateix CSD, el Consell Superior d'Esports, ja va avisar que li demanaria al tribunal la suspensió de Luis Rubiales, una suspensió que arribaria en paral·lel a la que li ha imposat la FIFA. En aquest sentit, a 6:45 hi ha prevista la compareixença del president del CSD, Víctor Francos, que explicarà les properes passes a seguir de cara a una suspensió o inhabilitació de Rubiales.
N'estarem pendents, de fet anirem amb l'Esteve Giral des de Tarragona, i en aquest escenari de setge judicial i administratiu cap a Luis Rubiales, la Federació Espanyola de Futbol a aquesta hora comença la reunió d'urgència de la Federació Espanyola de Futbol per analitzar la situació en què es troba el màxim organisme del futbol espanyol i prendre decisions sobre el funcionament de la federació ja sense Rubiales al capdavant, clar. En té més detalls l'enviat especial de RAC1 a la seu de la federació, a les Roces, Damià López. Damià, bona tarda.
Hola, què tal? Molt bona tarda.
Què n'hem d'esperar d'aquesta reunió?
Bé, és una reunió que està a punt de començar, estan arribant els presidents de les diferents federacions territorials, entre ells Joan Soteras, el president de la Catalana. D'entrada us haig d'explicar que és una reunió on la premsa no hi tenim accés, serà absolutament tancada, no serà retransmesa pels canals de la Federació Espanyola de Futbol, a diferència, recordem, doncs, de l'assemblea de divendres on vam poder escoltar, doncs, tot el discurs de Luis Rubiales. Això d'entrada, com us dic, hem anat veient ja els diferents presidents de territorials, i el que us puc explicar és que, doncs, serà una reunió que presidirà Pedro Rocha, el president de la Federació Extremenya, que ara és el president interí d'aquesta junta gestora. I, doncs bé, ara hem anat copsant l'opinió i podem parlar fora de micròfon amb algun president de territorial, i ells mateixos ens deien que no tenien ni idea, que podien intuir, però que no sabien massa de què aniria aquesta junta, perquè no hi ha ordre del dia. Saben que hi haurà molts temes sobre la taula, que hi haurà molt de debat, però que sobretot hi ha un punt molt important, que és el de començar una era de transició i de desmarcatge total i absolut respecte a la figura de Luis Rubiales, de qui respecten, a qui valoren aspectes de la gestió, però de qui no toleren el comportament, doncs, inacceptable, i encara menys el discurs impresentable, doncs, que va tenir Rubiales en l'assemblea de divendres. Pensen demanar també explicacions a Andreu Camps, el secretari general de la Federació Espanyola, per aquesta carta que ha enviat les últimes hores a la UEFA, demanant que la UEFA denunciï el govern espanyol per ingerències. Això podria suposar fins i tot, en última instància, que la UEFA suspengués a la Federació Espanyola de Futbol. Més punts calents, els casos de Jorge Vilda, seleccionador espanyol femení, que en aquests moments no té staff ni té jugadores. Només té seleccionador, un seleccionador, Jorge Vilda. Per tant, aquest cas s'ha de posar sobre la taula i s'ha de veure què es fa, si continuar amb tota per Jorge Vilda o fer foc nou i canviar el seleccionador. El cas del seleccionador masculí, espanyol masculí, Luis de la Fuente, que divendres, doncs, ha de donar la llista pels pròxims partits, i també hem de recordar que igual que Vilda, es va aixecar i va aplaudir el discurs de Luis Rubiales.
Sí.
Com et deia, tenim un document que t'haig de dir que el son no és el millor, però jo crec que periodísticament té valor, perquè ha estat 5 minuts abans d'entrar en la zona de l'aparcament. Se'ns han aturat els presidents de la Federació Madrilenya, Paco Díez, i el de la Federació de Canàries, José Juan Arencibia, que a certa distància ens donaven ja certs inputs i certes pistes de com podia anar la reunió que tot just acaba de començar. Escoltem-ho.
Es un buen tío, me ha atendido de puta madre los 14 meses que llevo aquí como presidente, pero uno es el responsable cuando es presidente de muchísimas cosas, tanto nosotros en nuestros territoriales como él, que hay que asumir responsabilidad y a veces quedar un paso al lado, defenderte, crees que te tienes que defender, y oye, lo mismo, pues va y tiene razón, pero no podemos pasar por alto de que en nuestra sociedad, que cada día avanza más, el tema de la mujer, de la igualdad, está por encima de cualquier otra cosa.
Bé, doncs el que deia Arencibia, el president de la Federació Canària, li valoren alguns aspectes a Luis Rubiales, però comença aquest procés de desmarcatge de Rubiales, que ara mateix en està suspès, no pot ni entrar a les dependències de la Federació Espanyola de Futbol. Bé, fora d'aquesta reunió, esperem, el que us comentava, aquí no hi tenim accés, i esperem que hi hagi compareixences després d'aquesta reunió, que espera que duri entre 2 i 3 hores. Recuperem un tall d'Irene Montero, ministra en funcions d'igualtat, que sobre els casos de Vilda y Luis de la Fuente, diu que li semblaria bé que els dos fossin destituïts del seu càrrec.
Creo que toda la sociedad está pidiendo una respuesta ejemplar, y bueno, y las propias jugadoras, todas junto a Jenny Hermoso, las que han jugado el Mundial y las que no lo hicieron, pidiendo cambios profundos, ¿no? Creo que eso es ya un clamor. A veces yo creo que se habrán sentido muy solas pidiendo algunos cambios, pero desde luego creo que hace mucho tiempo que se están pidiendo, y creo que hoy es justo reconocer a todas las que lo han hecho cuando quizá no han tenido también pues todo el apoyo.
Doncs, Damià, tens feina, eh? No sé ara si podràs seguir parlant amb gent o suposo que ja t'hauràs d'esperar que surtin de la reunió.
Sí, ara tots els presidents territorials, inclòs Joan Soteras, ja són al costat de Pedro Rocha. Aquesta junta directiva, que en segona convocatòria estava fixada per les 4 i 15 minuts, ara mateix s'ha complert aquesta hora exacta, i ens parlaven, doncs, hem parlat amb fons de la Federació Catalana i ens estimaven que això duraria entre 2 i 3 hores, però que, mira, et donaré un detall, que també ens ha donat Arencibia i que l'altre dia ens donava Soteras. En la reunió de divendres, tots els presidents territorials van venir aquí a Madrid pensant-se que Rubiales dimitia. Això,
sí,
és,
sí, sí.
Això és absolutament cert, no? I el fet que Rubiales no dimitís ha fet, doncs, que tots se sentissin enganyats i indignats. Alguns ho van mostrar de manera, diguem, més material i efectiva dimitint dels seus càrrecs com a directius de la Federació Espanyola. Altres no ho han fet, però tots es van sentir enganyats, perquè si alguns haguessin sabut que Rubiales no dimitia, no haguessin ni assistit al que consideren que va ser una assemblea fake, no? Una farsa d'assemblea. En canvi, o de la mateixa manera, millor dit, avui tampoc saben a què venen. No saben quin és l'ordre del dia, no saben què els exposarà Pedro Rocha, el president en funcions, però sí que intueixen, doncs, el que estem comentant, no? Que es parlarà de Luis de la Fuente, que es parlarà de Bilda, que es parlarà de la carta d'Andreu Camps, que es dibuixarà una línia molt clara de desmarcatge respecte a Rubiales. Per tant, jo no descartaria, doncs, que d'aquí una estona se'ns convoqui a una compareixença o una roda de premsa per explicar què és el que s'ha parlat aquesta tarda aquí a Les Roces.
El més calent és a l'aigua. Dami, no sé si vols anar a fer ronda o et quedes amb nosaltres, que seguim parlant de reaccions al cas Rubiales.
Bé, no, si és per parlar del cas Rubiales i quedar-me amb vosaltres,
doncs
jo encantadíssim, doncs, encantadíssim de la vida.
Seguim amb la connexió amb tu i el que diem, pendents d'aquesta reunió i de les decisions que pugui prendre la federació. En tot cas, la federació que s'ha queixat de la intervenció del govern espanyol des del món polític, ja en resposta a aquestes queixes a la UEFA del secretari general de la Federació Espanyola, Andreu Camps, Joan.
Sí, després que Camps, com explicava el Dami, s'hagi queixat a la UEFA per les ingerències del govern espanyol en els assumptes de la federació, la vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz, ja li ha respost, assegura que continuaran perseguint qualsevol comportament masclista fins on faci falta. De fet, ha passat a l'ofensiva, denunciant davant el Consell Superior d'Esports l'incompliment de la llei i la falta de paritat dins la Federació Espanyola de Futbol. Díaz ho deia a Televisió Espanyola.
Hay órganos en los que en su totalidad están representados al 100% por presencias masculinas. Piensen que la paridad es clave para luchar contra las violencias machistas, pero es clave también para luchar contra los estereotipos machistas.
I és que actualment només hi ha 38 dones d'un total de 411 membres, és a dir, només el 9% de la plantilla. Per això, Díaz ha demanat la dissolució de l'actual junta directiva i que s'anomeni un altre que s'ajusti, diu, al marc de la llei de l'esport. Per cert, fa poca estona, la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, també ha criticat la lentitud del govern espanyol a l'hora d'actuar contra Rubiales. No li ha agradat que la FIFA hagi mogut fitxa abans que no passa la Moncloa.
I també ha sigut molt contundent, atenció, perdona, Joan.
No, anaves a comentar que també ha sigut molt contundent Irene Montero, que és el document
que recuperàvem
que
ens explicava abans, perdona,
abans,
sí,
de la mà del Dami, i que, doncs, ara ha posat el focus en els seleccionadors femení i masculí, Jorge Bilda i Luis de la Fuente. Els hi ha demanat que...
Coses que passen d'una novata, que ja, sí, ja em perdo una mica.
No.
Anem amb l'Oriol, perquè la suspensió de Rubiales durant 90 dies que li va imposar la FIFA dissabte ha suposat un abans i un després en aquest cas.
Sí, perquè va generar una reacció en cadena amb la dimissió d'11 membres del cos tècnic de la selecció espanyola masculina i un comunicat cínic del seleccionador Jorge Bilda condemnant els fets només 24 hores després d'haver aplaudit el discurs a Rubiales a l'assemblea. Deia dimissió d'11 membres del cos tècnic de la selecció femenina, no pas masculina. Queda només el seleccionador Jorge Bilda, que això sí, va fer aquest comunicat. També el va fer el seleccionador espanyol masculí, Luis de la Fuente, i tots aquells que havien estat poc o gens contundents amb Rubiales van ser-ho més a partir d'aquesta suspensió de la FIFA. Per exemple, el president del Barça, Joan Laporta, va matisar el comunicat tou del club, donant ahir tot el suport a les jugadores. També el cap de setmana vam tenir comunicat de Jennifer Hermoso i de les seves companyes campiones del món negant-se a tornar amb la selecció mentre Rubiales i Bilda continuessin a la federació com a president i com a entrenador. Hermoso va deixar clar que no hi va haver consentiment, que es va sentir agredida i, per tant, que això obriria la porta al que dèiem al principi, que aprofités l'oferiment de la Fiscalia i presentés una denúncia penal contra Rubiales per possible agressió sexual. Sí. Qui també ha parlat aquest matí és l'entorn de Rubiales.
Ara.
En la línia victimista que
ara
el president suspès de la Federació Espanyola va tenir divendres a l'Assemblea. Ángeles Béjar, la mare de Luis Rubiales, s'ha declarat en vaga de fam. Ho fa per protestar contra la cacera inhumana i sanguinolenta, diu, que s'està fent contra el seu fill, que apunta no es mereix el que li està passant. Béjar s'ha tancat en una església del seu poble, Motril, a Granada, i també li ha demanat a Jenny Hermoso que digui la veritat. En aquesta línia també s'ha pronunciat la cosina de Rubiales, Vanessa Ruiz.
Queremos que Jenny diga la verdad. Que por qué ha cambiado otras veces su declaración. Que su familia está sufriendo muchísimo. Que no hemos tenido que ir de nuestras casas. Que no paran de acosarnos. Que no es justo. Que no es justo. Que queremos que nos dejen en paz. Y que se haga justicia. Y que esta mujer diga la verdad. Jenny, queremos que digas la verdad.
Ruiz ha dit que la mare de Rubiales seguirà en vaga de fam fins que no es faci el que entenen que en aquest cas ha de ser justícia.
Vaga de fam, eh?
Què passa,
mira,
Armínia?
El que hauria d'haver fet aquesta dona és fotre-li un gec d'hòsties.
Home.
Amb la mà oberta al seu fill. Eh? Faig! Potser ja s'hagués deixat de tonteries. M'entens?
Sí.
Jo hagués agafat la sabatilla i pam, pam, a la cara, eh? No al cul, no, a la cara!
Directament.
Home, a veure si se li arregla el cervell. Mira, eh?
Alguna cosa més a dir, senyora Armínia?
Bueno, que per mi, si és bon de gana...
Bueno, gràcies, senyora Armínia, moltes gràcies. Nois, no sé si, Dami, vols afegir alguna cosa més?
No, doncs res més, que aquí continuem sota un sol molt intens, temperatures molt més altes que a Barcelona, haig de dir, aquí a Madrid. Per tant, farem una guàrdia ben agradable, aquí a les dependències de la Federació Espanyola de Futbol. I res, no, explicar
que donin,
això...
Que us donin aigua, una mica d'aigua, hidrateu-vos.
Ui, sí, tant de bo. Avui poc servei del Departament de Comunicació. Però no, el que us deia, que ara mateix la durada estimada és d'entre 2 i 3 hores. El que sabem és que des de la Federació Catalana en principi tenen tren de tornada, per tant podran tornar en un dels últims trens, 8-9 del vespre, per tant esperen a les 7 de la tarda més o menys, encara que des de les Rozas de Atocha hi ha una bona distància, doncs poder tornar, per molt debat que avui es generi, perquè això no serà una cosa ràpida com l'assemblea de divendres, en què recordem doncs que vam tenir un discurs de Rubiales de 3/4 d'hora, un discurs per la història, però va ser més aviat curt, 40-45 minuts, un parell d'intervencions en el torn de pregs i preguntes, i vaja, en una hora s'ho van ventilar. Això donarà per molt més i hi haurà molts temes que després segur que podrem comentar.
Doncs va, d'aquí una estona ho comentem. Molts ànims a la calor, que no t'agafi un cop de calor, Dami. Oriol, tu i jo també ens veiem d'aquí una estona, no?
Sí, seguim pendents en aquest cas del que pugui transcendir de la reunió del Tribunal Administratiu de l'Esport, però sí, després actualitzem altres qüestions més enllà del cas Rubiales.
Doncs va, fins ara. A veure.
Gràcies per tocar-me, també. Sí, com estan?
Ja deia jo que feia dies que no la sentia. Què tal?
Què vols dir que fa dies que no em senties? Jo no et conec de res, eh? Bueno, igual del bar, pot ser, del bar de baix.
Del bar de baix podria ser, però a mi el Xavi el pot torejar... Jo crec que a mi encara em pot torejar doblement, a veure.
Bueno, no sé què es refereix, però bueno, sóc la Marta Sinó, experta en rectificacions.
Marta Sinó, eh? Val. I de què vol parlar avui, doncs?
Sinó, eh? Amb accent a la O, sí.
D'acord.
Bueno, bé, veig que molta gent està rectificant aquests dies en el món del futbol i, bueno, crec que...
Ho estem sentint, sí.
Sí, doncs, escolta, s'està banalitzant una mica la meva feina, eh? Són tots uns idiotes i uns malparits.
Unes paraules dures, eh? Veig.
Perdó, rectifico. No tornaré a utilitzar aquestes paraules tan barrueres, ho sento.
Ja veig que ho sap fer bé, això.
Bueno, vinga, serà tu. Soc una doctorada en recunyicable, eh?
Sí, ho he dit, no? Experta en rectificacions.
Sí, té raó, rectifico. Vull dir que una cosa, vull dir una cosa molt important,
un
missatge de part del sindicat de rectificadors. Sí, mira, és un missatge del sindicat, rectifico, eh? És una cosa que he escrit... No, vull dir que no és un missatge del sindicat, eh? Rectifico la rectificació anterior.
Però a veure...
És una cosa que he escrit jo aquest matí, al lavabo, eh? Quan estava...
Senyora Sinó, traurem alguna cosa que estigui bé a la primera o què?
Sí,
perquè m'estic posant una mica nerviosa.
Sí, clar,
a veure...
Bé, no li puc assegurar, eh?
Ja m'ho imaginava.
Bé, el missatge, eh? Perquè m'està vostè liant, eh?
No, vostè m'està liant a mi.
A veure, el que he escrit... Espera que agafo el paper de vàter. Rectificar és un acte que només els valents poden fer. o els més covards. Potser, en tot cas, no és una cosa que es pugui fer sense pensar. Tot i això, si ho fas sense pensar, doncs molt millor, eh? Bueno, dit això, ningú es pot prendre això de rectificar-te a la lleugera perquè és un insult a la professió. Bueno, en realitat no és una professió, eh? El que vull dir amb això és que crec que tots els que estan rectificant ja poden rectificar sobre el fet d'haver rectificat mentre rectificant, eh? I sense poder anar a cagar o a pixar. Espero haver-ho deixat clar, eh?
Claríssim.
Bé, no, deixem rectificar, sisplau.
El que podem fer és que vostè ja pot anar marxant, senyora Sinó. Sí? Moltes bé, gràcies bé, i un altre dia ja parlem. I anem a la política perquè, atenció, juristes propers al govern espanyol ja haurien començat a esbossar el que ha de ser una futura llei d'amnistia. Una exigència d'Esquerra i Junts a canvi del seu sí a la investidura de Pedro Sánchez. Ho explica avui La Vanguardia, Joan.
Sí, segons el diari, els experts que assessoren la Moncloa consideren que és una llei totalment viable perquè la contempla la Constitució. On hi podrien haver problemes, això sí, és a l'hora de detallar qui pot beneficiar-se'n. Unes picabaralles que no només serien entre els socialistes i els partits independentistes, sinó també entre el PSOE i Sumar. I és que els juristes de la plataforma que lidera Yolanda Díaz veurien amb bons ulls que l'amnistia beneficiés a un grup de persones ampli, no com el PSOE. Segons Òmnium, hi ha unes 1.400 persones investigades en processos penals relacionats amb el procés i 1.200 més que estan afectades per procediments administratius i comptables. Doncs bé, segons La Vanguardia, el govern espanyol no contempla ni de bon tros ser tan benèvol i fer una llei de màxims beneficiant a tots aquests encausats. Els juristes vinculats a l'executiu espanyol també creuen que hi haurà tensions a l'hora d'impulsar la mesura com a resultat de la repressió que proclamen els grups independentistes. El 2021, els partits sobiranistes van presentar 200.000 firmes al Congrés a favor de la llei d'amnistia. Entre els efectes que es busquen impulsar amb aquesta mesura hi hauria que l'expresident Carles Puigdemont pogués tornar a l'estat sense antecedents penals, aixecar la inhabilitació als ja condemnats i tancar les causes obertes al Tribunal de Comptes, entre d'altres.
Doncs avui a Madrid, precisament, el debat polític ha girat en bona mesura al voltant d'aquesta qüestió. Anem cap a la capital espanyola amb el nostre corresponsal, Roger Perciba. Bona tarda, Roger.
Hola, com estàs? Com esteu? Bona tarda.
Qui ha parlat sobre l'amnistia i què n'han dit?
Doncs n'ha parlat, com ara comentava el Joan, la vicepresidenta segona i ministra de Treball en Funcions i líder de Sumar, Yolanda Díaz, a una entrevista a Televisió Espanyola. Díaz, en la línia del que ve comentant ja des de fa temps, no és nou d'ara, no? Díaz es mostra obertament a favor de tramitar aquesta llei d'amnistia. A la mateixa hora, una miqueta més tard, cap a mig matí, també el portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, ha fet una roda de premsa on també ha reiterat que es podria fer aquesta llei d'amnistia sense cap problema. Ha parlat de precedents a altres països d'Europa, ha parlat de precedents a França, a Portugal, per exemple, fa una pila d'anys, però precedents a països pròxims, França i Portugal. El debat, com comentàveu, més enllà de si cabria o no a la Constitució, que segons Sumar cabria perfectament, estarien quant a l'abast d'aquesta amnistia, no? És a dir, quin és el marc temporal, de quina data fins a quina data s'amnistien els delictes i també quines persones s'hi podrien acollir. Podem escoltar Yolanda Díaz a Televisió Espanyola.
Hablamos de la formalización de una ley que tiene que contar con los apoyos necesarios y la discusión está justamente en los márgenes de la misma, es decir, cuáles son los hechos y cuál es la distancia temporal y cuál es la afectación de las personas implicadas en este procedimiento. Pero sostengo, como muchos otros juristas en derecho, que es absolutamente constitucional.
Bé, aquesta és Yolanda Díaz parlant d'aquesta hipotètica llei d'amnistia que, insisteix, seria constitucional. S'acolleixen a la llei d'enjuiciament criminal, a l'article 666 d'aquesta llei, que és la que podria donar llum verda o podria obrir la possibilitat a aquesta llei de l'amnistia. Curiós, és una conya, però article 666...
Sí, mira, el número és curiós, si més no, sí.
El número és curiós. Aquest és el número que té el Partit Popular tota l'estona en ment, perquè, clar, pel Partit Popular això és inconcebible, aquesta tramitació de la llei d'amnistia. N'ha parlat avui el portaveu de campanya del Partit Popular després de la reunió de la Junta Directiva que hi ha hagut aquest dilluns al carrer Gènova. Ha insistit també parlant sobre les converses que tindrà el líder Feijóo amb els diferents grups, però ha insistit en que en aquesta frase que està repetint el Partit Popular tant els últims dies, d'una cosa és parlar, una altra és negociar i una altra és acordar, no?
Sí.
En quant a què faran, a què faran amb Junts. Parlant de Junts i d'aquesta amnistia, Borja Sémper.
Todo el mundo sabe qué piensa el Partido Popular sobre la igualdad entre españoles. Y sobre esto no vamos a ceder nunca. Todo el mundo sabe lo que piensa el Partido Popular sobre una hipotética ley de amnistía. Y sobre esto no vamos a ceder nunca. Todo el mundo sabe lo que piensa el Partido Popular sobre la unidad de la nación española. Y sobre esto no vamos a ceder nunca. Ni tan siquiera para alcanzar la presidencia del gobierno.
Des de Catalunya, Esquerra ja ha celebrat que l'amnistia ja sigui sobre la taula del govern espanyol.
Sí, qui ha posat veu des de Catalunya és la diputada Raquel Sans. Els republicans recorden que l'amnistia era una línia vermella per avançar cap a la investidura de Pedro Sánchez, tot i que continuen reclamant també que es treballi per fer un referèndum.
Celebrem, doncs, que no, aquesta possibilitat d'una llei d'amnistia, d'una amnistia per totes les vies legals possibles, estigui sobre la taula del govern espanyol, i per tant nosaltres ho celebrem i entenem que això forma part de la negociació, però el marc de negociació d'Esquerra Republicana passa per aquesta amnistia, per l'autodeterminació i també pel benestar de la ciutadania.
Sans ha tret pit que finalment la Moncloa hagi decidit optar per la via de l'amnistia, cosa que fa un temps rebutjava frontalment. Tot i això, no s'ha volgut mullar sobre a quanta gent hauria de beneficiar aquesta mesura.
Això pel que fa a l'amnistia, pel que fa al referèndum, el PSOE no diu que no en vol sentir a parlar. De fet, crec que diu que no en vol sentir a parlar.
Exacte, no en vol sentir
a
parlar, sí.
De fet, els socialistes preferirien tornar a anar a unes eleccions abans que permetre l'autodeterminació.
Sí, és el que avui publica el diari El Mundo. El PSOE tanca la porta de totes a un referèndum. Ministres consultats pel diari asseguren que abans hi haurà una repetició electoral que no pas una consulta. Asseguren que votar sobre la independència tombaria el missatge de Pedro Sánchez sobre la convivència. Consideren en aquest sentit que un referèndum va en la direcció contrària, la de la confrontació i la divisió, diuen. A més, creuen que un referèndum no entra dins del marc legal. En qualsevol cas, els socialistes volen mantenir un to baix durant les negociacions.
A tot això, ara falta ben bé un mes pel debat d'investidura d'Alberto Núñez i tornem a Madrid amb el Roger, el líder del PP, comença a parlar a partir d'avui amb tots els partits excepte Bildu.
Sí, Bildu ha quedat fora de l'equació fa molt de temps, ho han tornat a explicar avui. Bildu, segons Sémper, és un partit que encara ara, segons ha dit aquest matí el portaveu del PP, continua justificant el terrorisme. Queda fora, per tant, d'aquesta ronda de consultes. I la notícia d'aquest matí, d'aquest migdia, vaja, a la una de la tarda, és que Núñez Feijóo començarà donant prioritat a veure's amb Pedro Sánchez. I aquesta és una reunió que vol tenir Feijóo i que iniciarà ja els contactes, segons el Partit Popular, entre aquesta tarda i demà al matí, perquè li dona absoluta prioritat. Diu Sémper que el Partit Popular, a banda de parlar amb tothom, vol parlar sobretot amb el PSOE, perquè diu que són els dos principals partits els que tenen, ha dit textualment, més responsabilitat que la resta en quant a garantir l'estabilitat i a garantir la governabilitat de l'estat espanyol. Semblaria una crida, una crida més al Partit Socialista que s'abstingués per promoure, per facilitar la investidura de Feijóo en una segona votació, en una hipotètica votació d'investidura. Bueno, una segona no, la que tindria lloc, sí. Si la primera és el 27, doncs el 29, no, de setembre.
Doncs, digues, porta, no, Roger?
No, que aquest, diguéssim, seria el titular mica de la reunió de direcció del Partit Popular, que també ha retret el líder dels populars catalans, Alejandro Fernández, el tuit que va fer ahir, aquella piulada que va fer ahir, dient que a Catalunya Junts sí és el seu adversari. Ha dit sempre que Alejandro Fernández potser no va escoltar bé la intervenció de Feijóo ahir a Pontevedra, i a banda del Partit Popular, que com dius comença avui aquesta ronda de converses, també el Partit Socialista aprofitarà aquest mes que té per endavant per acabar de treballar, perquè encara no ho té del tot resolt, els suports a una investidura si arriba de Pedro Sánchez.
Doncs res, Roger, moltíssimes gràcies. Estarem pendents, estarem amb un ull posat a Madrid i anem parlant. Gràcies.
Molt bé, a tu.
Buenas tardes. Buenas tardes a todos.
Que no deixa ni dir adéu al Roger Perciba. Senyor Sánchez,
estava
bona tarda.
Estava que me saludaba encima.
Ja ho veig. Com està? Com està? A veure.
Muy bien, la verdad es que nunca me lo había pasado tan bien.
I això, a què es deu?
He descubierto mi actividad favorita.
Espera, que ara...
Avui tothom s'ho està passant super
content. Sí, avui tothom, menys alguns. Avui
sí,
tothom.
Sí, l'Hermínia...
Si queréis os explico.
Sí, sisplau, endavant.
Pues mi actividad favorita se ha convertido en esperar fuera del sitio donde Feijó hace la rueda de contactos y después ir a tomar una cerveza con el diputado que sale de la reunión. Me cuentan todas las tonterías que dice y es divertidísimo, está desesperado.
Està una mica com l'Hermínia avui, ¿eh? No té gaire cosa a fer, vostè.
No, la verdad, no me lo pasaba tan bien desde la última entrevista con Ana Rosa Quintana.
Li fa gràcia, eh? Veig que s'ho passi bé.
¿Me visteis con Ana Rosa?
No. Bueno, sí, el vam veure una estona.
Estuve bien, ¿eh?
Molt bé, molt bé. Moltíssimes gràcies. Però va,
bueno, venga,
seguim, perquè per cert hem de parlar d'un darrer apunt en l'àmbit polític, i és que, atenció, el català ja no serà un requisit per treballar al sistema de salut pública de les Balears, Joan.
Sí, ja, de fet, ja no és una exigència després que el PP ho hagi fulminat. La mesura quedava recollida en el pacte entre els populars i Vox a canvi que els d'ultradreta investissin a Magda Proens com a nova presidenta de les Illes. A partir d'una modificació de la llei que ja ha entrat en vigor avui, el català ja no és un requisit per treballar al sistema sanitari balear, sinó només un mèrit. El nou govern autonòmic creu que el canvi s'ajusta a les necessitats reals de la ciutadania. Aquesta mesura només és la primera de les que es preveuen que arribin a les Illes les properes setmanes i que faran que el català cedeixi més pes al castellà. Un dels propers passos podria ser que els pares puguin escollir l'idioma d'ensenyament dels fills a l'escola. L'obra cultural balear ja ha lamentat la decisió de Proens, que qualifica de vulneració de drets dels catalanoparlants a les Illes. També recorda que cada cop que el PP ha actuat contra el català a les Balears s'ha trobat amb mobilitzacions al carrer.
Doncs va, fem una petita pausa i ens seguim actualitzant. Fins ara. RAC 1.
Som 1. Omplir el congelador mentre estalvies? No tens excusa. Aprofita les superofertes de dijous a diumenge de La Sirena. Només 4 dies, que no se t'escapin. Tria congelat, tria La Sirena. Forma't de franc en transformació digital amb EAE Business School Barcelona. 100% subvencionat per fons europeus. No perdis l'oportunitat d'impulsar la teva pima i millorar la competitivitat del teu projecte liderant des de dins el canvi digital. Places limitades. Apunta't ja a generaciondigitalEAE.com.
Tornen els polls? Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llemes. Filbit, de Laboratori Zern.
Que tornis de vacances més blanc que una sípia, encara. Que en tornis sense gaires ganes, és lògic. Però tornar-ne sense el cupó extra de Nadal de l'11? Això sí que no pot ser. Ja és a la venda el cupó extra de Nadal de l'11, amb 80 premis de 400.000 euros i més de 970.000 cupons premiats. Aquestes vacances no tornis sense el cupó extra de Nadal de l'11.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
RAC 1 i l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès presenten...
Domats de Castells a RAC 1, i us saludem des de la plaça.
Castells a RAC 1 a la Diada de Sant Fèlix, amb Xavi i Maric en directe des de la plaça de la Vila. El dimecres 30 d'agost, de 12 del migdia a 3 de la tarda, viurem en directe una de les dates més assenyalades de la temporada.
Perquè ens esperen grans castells.
Les millors colles castelleres del moment es veuen les cares al migdia del 30 d'agost a la plaça més castellera, la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès.
La colla vella dels Xiquets de Valls, els Minyons de Terrassa, la colla jove Xiquets de Valls i els castellers de Vilafranca aixecaran les seves millors construccions. Castells, torres i pilars. Gama extra assegurada. T'ho perdràs?
El dimecres 30 d'agost, a les 12, Sant Fèlix des de Vilafranca. L'emoció i la tradició dels castells a la ràdio.
Tots som un.
RAC 1.
Hola, en què el puc ajudar?
A veure, un mojito, si us plau.
Ho sento, no en tenim.
Vaja, doncs una cervesa.
De fet, no ens queda res d'alcohol, ja.
Una llimonada.
L'última que quedava se l'ha endut aquella senyora d'allà.
Caram, però teniu alguna cosa per beure?
Aigua de l'aixeta?
No, en fi, posa'm en un got.
A quina targeta li carrego?
Ah, sí, la tinc per aquí, a la d'apartament Hawaii.
Perdoni, però em surt de negada.
Aquest estiu, polsera de tot inclòs als luxosos apartaments Hawaii. Cada tarda de 7 a 9 a RAC 1.
Tots som u. Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC1. Tots som u.
Doncs tot just falten 20 minuts per les 5 de la tarda i ara m'heu sentit a mi des de les 3 fins ara, però ja tenim.
I que bé, i ja que bé que sonados.
El Xavi Rocamora amb nosaltres una altra vegada,
quin
Xavi.
Quin espectacle d'hora i 40 minuts que has fet.
Huele a ondas.
Sí.
Ho ha fet molt bé,
gràcies.
I a Brummel huele també en aquest estudi. També li diria, acabo d'entrar.
Baron Dandy.
Normalment no ho noto, però avui que he entrat així que venia de fora, dic, ostres, fa una catipena tancat i a caspa, que no sé qui deu ser, i ara ho entenc.
Xavi, Baco, com estàs?
Bé, Armínia, bé, gràcies. Sí? Tot bé, moltíssimes gràcies.
Et puc portar alguna coseta?
No, em cal res, de veritat, gràcies, Armínia. Que està tot bé, gràcies.
Si vols m'apropo més, avui?
No, tranquil·la, que està tot bé. En tot cas, després en parlem, quan acabi el programa, no? Ara seguim la normalitat, que la gent tampoc no té...
Bueno,
li sembla?
Vinga, estàs bé. Sí,
després parlem. No, deixeu-me, abans de res, agrair-li a la Pri, sobretot, però també a aquest fantàstic equip del Versió Estiu que tenim, que hagi doncs, estat aquí donant, que no dubtava ningú, la talla fins a aquesta hora. I gràcies, res, només això.
Pel que
només
faci
això,
falta i les vegades que faci falta.
I ara seguirem amb
però
la
veure,
resta.
Escolta,
què vol, Armínia?
Ja sé, jo no vull molestar,
No, doncs comença a estar en aquella frontera, però vaja, digui'm.
Bueno, tot, la família bé?
Bé, tots bé, gràcies a Déu, tots bé, gràcies,
Bueno, tots la teva àvia, em sap greu, ho sento.
Ja, a tots ens sap, vull dir que són coses que no... Mira, és la llei de vida, ja
ha
sap.
Ha passat així, ja està.
Ho podem deixar per després del programa, Armínia, si no ens apureu?
Era molt grans, o què?
Home, sí que era gran. Sí, tenia 102 anys ja.
Què? 102 anys?
Armínia, sisplau.
Insisteixo.
Com podem... que 102 anys?
102 anys.
Però es pot viure tants anys.
Sí, miri, ella ho ha demostrat. Vull dir que...
Però escolta...
Insisteixo, podem deixar-ho aquí i continuar el programa, que hem de seguir amb el temps, amb els esports i tot plegat.
Em queden 20 anys de vida.
Bueno, tampoc es passi, va. 4 minuts i 73, quarts de 5 de la tarda. Mira, a més he vist cares noves en aquest estudi de RAC1.
Ha tingut cantifles,
A vosaltres
antigues
us coneixia, però escolta'm, acabo de veure una cara que feia 3 setmanes que no vèiem, que a més ve de viatjar per mig món i que ja el tornem a tenir aquí.
Amb bigoti.
És un dels meteoròlegs de RAC1. Abel Caral, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, molt bé.
Hola,
moltes gràcies per aquesta càlida benvinguda, tot i la baixa de temperatures.
Sí, exacte, perquè noi, que bé.
Jo me l'he estalviat, però...
Que bé aquesta baixada de temperatures,
sé que l'heu patit bastant, i ha sigut arribar jo i que han baixat les temperatures.
T'has passat una mica,
M'he passat una mica.
Sí, una mica, sí.
Venia amb la motxilla carregada d'aire fred i mira, l'hem deixat aquí.
Bueno, nosaltres ja volia veure una mica de fresqueta, però no aquest fred polar.
És que no esteu mai contents, ni contentes.
No
li agrada.
Ella no.
T'has passat 3 pobles?
No, però
a tu et sembla normal?
Venir del que venia.
Sembla normal venir i portar-nos això?
L'Armínia porta una tarda...
Estava més tranquil·la abans.
Una tarda complicada.
S'ha esbarat en veure.
Abel. Com estàs, Abel? Com ha anat per als Estats Units?
Superbé, massa bé.
Massa bé no pot ser, no m'ho crec. Massa bé no existeix, massa bé.
Massa bé perquè ara, diguéssim, el tornar, diguéssim, encara està...
És més dur.
Més dur. Vull dir, pregunta'm.
Ja ho diuen, el setembre carabasses.
Ja.
Abans parlàvem amb la Judit Martín, que encara està de viatge i diu que potser no torna,
Potser no torna,
Tu podries haver fet el mateix.
Saps què? Segons pot avançar RAC1, tornarà. I d'aquí no gaire, a més. Per tant, jo crec que com tornarà ella, ha tornat l'Abel, i en definitiva han tornat molta gent, no? Avui,
avui hi ha hagut una bastant...
Hi havia jefes per aquí.
Un bon desembarcament. Si em pregunteu, tenies ganes de tornar...
Sí, ho acabes de dir que...
Zero.
Que torni el Martí, no? Si tornarà la caloreta.
Però no he marxat mai, jo.
Poc més que estava empenyent-lo cap a l'ascensor divendres.
Bueno, però ja aniria bé, ara una mica de calor.
Valoren gens. També no em valoren gens.
També us he dit que content perquè treballa RAC1 és un...
L'ambient
fa que sigui la tornada més maca. No?
Una mica tard, sí? Això sí, arriba una mica tard. Això potser com a segon missatge hagués estat millor, saps?
Ja.
No tenia gràcies de tornar, però...
Exacte,
aquí com un senyor haguessis quedat, però vaja.
I la cadira aquesta, la que he segut, primera cadira que sec de la meva rentrer, i li falta un tros a una roda, i he estat a punt de...
Vigila, home.
M'he decantat, vull dir que si algú pot...
La imatge és lamentable,
encara bo que és ràdio no es veu, però aquest home està decantant-se
sí, perquè...
per la cadira no, i la imatge és terrible.
Pot caure, pot caure.
Sí, sí, sí,
no
sí.
Pateixis, t'acollirem. El setembre comença l'escola i també la xerinola.
Va, gràcies, Martí. Gràcies perquè realment ens has ajudat molt amb aquestes frases i aquests refranys. Escolta'm, com això s'aguanta o no s'aguantarà, aquesta fresa que tenim aquests últims
sí,
dies?
Sí, de fet, les temperatures fins i tot la propera nit tornen a ser bastant baixes per les dates. S'ha acabat l'aixafogor a la costa, s'ha acabat la calorada de dia, però també de nit. Avui ens han llegat amb temperatures per sota dels 15 graus en sectors de la costa i per sota dels 10, entorn dels 10, en zones de l'interior del país. Demà, si fa no fa igual, potser una mica més de bonança, podríem dir, de bon matí, però tornarà a ser una matinada freda la propera, i demà les temperatures, si fa no fa, com les d'avui, que han pujat ja respecte ahir, perquè ahir al migdia, clar, hi havia llocs. Ahir, molts llocs, les temperatures màximes van ser la mitjanit anterior, és a dir, durant el dia, en molts casos estan per sota dels 20 graus, i això avui no és així, perquè tenim temperatures de 24, 28 graus en molts casos, 29, 30 en alguns sectors. Demà fluixa una mica aquesta caloreta cap al Vallès, tant l'oriental com occidental, Maresme, Barcelonès, Baix Llobregat Sud, cap a l'extrem sud de les comarques de Girona, podrem recular 2, 3, 4 graus, en canvi cap al Pirineu pujaran una miqueta. Encara s'esperen a les properes hores algunes precipitacions cap a la Vall d'Aran i altres sectors de l'extrem nord del Pirineu, amb una cota de neu encara de 2.200-2.400 metres, eh? Uh-huh. Neu a finals d'agost, com aquest vingut, com clarament tenia ahir. I els propers dies, doncs, una gran pujada de temperatures no es veu, per tant, a gaudir-ne. I tenir clar una cosa, Armínia, no pateixi, perquè encara queda, vull dir, encara queda pràcticament 3 setmanes de...
Bueno.
3 setmanes d'estiu, bueno. I la setembre pot donar molt de sí, i encara l'octubre a vegades, ja sabem que l'octubre pot arribar a ser...
Però com la setmana passada, no.
Segur que no, difícilment. D'acord. Ha sigut una de les onades de calor més importants que s'han registrat mai a Catalunya, però bé, que encara pot donar de sí l'estiu, no el podem donar per acabat, però de moment ha gaudit d'aquesta baixada de temperatures que els que estàveu aquí, jo crec que us la mereixeu i la gaudiu.
T'ho agraïm, veus?
Gràcies. Que maco, no és que és la veu.
No
ha tornat relaxat,
oi, sí.
Ha tornat tranquil.
2 hores, doncs, jo crec, eh? 2 hores i ja estarà...
De vegades és maco.
Això. Per cert, tema pluges, han ajudat, home, fins a quin punt han ajudat amb aquesta sequera tan severa que tenim?
Han ajudat, tot i que en alguns sectors de Ponent han sigut minces, tot i que hi ha hagut aquella pedregada que hi va haver a les Terres de l'Ebre, a la Sénia, recordem dissabte, pedres de fins a 10 centímetres de diàmetre, una animalada, una pedregada que ens recorda el que va haver-hi l'any passat, justament mira, demà passat en farà un any, de la Bisbal d'Empordà, el 30 d'agost, aquella impressionant pedregada, doncs ens hi recorda una mica per la mida de les pedres, però malgrat aquests episodis puntuals, doncs hi ha hagut llocs del Pirineu on convé que plogui pels embassaments, que hem acumulat més de 100 litres per metre quadrat, en sectors del Ripollès, tot això és aigua que se'n va cap a l'embassament de Sau, però en general també per boscos, per zones molt assedegades, doncs és pluja molt benvinguda. Mira, escombraré un moment cap a casa, ja sabeu que m'agrada fer això, però també és representatiu el que diré
Tiana,
ara.
A Tiana,
Baix Maresme, ahir van ploure 40 litres per metre quadrat, molt ben caiguts, amb algun llamp, amb algun tron, en algun moment, però a la Garriga potser més, Martí, no ho sé, però Tiana, 40 litres per metre quadrat, i hem de pensar que la pluja que va caure ahir, aquests 40 litres per metre quadrat, són un 21% de tota la pluja que ha caigut aquest 2023. Per tant, hi ha alguns sectors de la costa central on, per exemple, fa falta molta aigua, estan els boscos patint molt, els aqüífers, i necessitem molt que plogui, i a més una pluja continuada com la que vam tenir ahir, i per tant, en aquest sector, per exemple, com deia, del Baix Maresme, Tiana, un de cada 5 litres per metre quadrat que han caigut d'aquest 2023 van caure ahir. Encara no arribem als 200 anuals, per tant, estem molt mancats, necessitem que plogui més, tant de bo aquesta tongada de finals d'agost sigui el caure a les portes d'una tardor, que és el que necessitem de pluges abundants i continuades. Els embassaments de les conques internes encara estan al 24%.
Encara bo que quan s'apropa el setembre hi ha llibres per dar i per vendre.
Pots parar, ja, la veritat. Ets molt il·lustrat, avui.
No, avui no, porta tot l'estiu gairebé.
Sí, eh?
Però és que no porten gaire cosa.
Home.
Com era aquesta última?
Totes les dites són saviesa. El setembre no fa cap arruga al ventre. Al setembre o s'assequen les fonts o s'emporten els ponts.
Aquesta la diu molt el senyor Marcelí. Ja que no tenim el senyor Marcelí entre nosaltres...
Ara... Boires de setembre, vent per sempre. Bon temps pel setembre, acabi, si millor pel desembre. I... Compra estores pel setembre, cera per l'octubre i llarg...
Llarg.
És el final.
Gràcies. Pel novembre i aniràs bo sempre.
Joan, per cert, parlant d'aquestes pluges, han estat intenses, ara ho deia també i ho repassàvem amb l'Abel, però en alguns punts han fet mal.
Sí, sobretot al Montsià. Les pedregades de dissabte han fet perdre bona part de les collites d'arròs. La pedra, que va arribar a ser de la mida d'un ou d'una gallina, va malmetre més de 600 hectàrees d'arrossar, sobretot a Poble Nou del Delta i a la Ràpita. Són 600 hectàrees de les més de
10.000 plantades amb l'arròs al Delta. La pedra va caure a la part que ja estava en una situació més crítica per la sequera, la falta d'aigua de rec i la salinització. Ho ha explicat a RAC1 Albert Pons, responsable de l'arròs a Unió de Pagesos.
Aquí ha plogut sobre mullat, ja que la zona esta, diguem la zona 0, on més hi ha afectació de pedra, és on hi havia més afectacions per la, pels problemes de la sequera i de la sal d'aquest estiu. És a dir, que parcel·les que estaven molt malmeses.
A partir d'avui, de fet, els pèrits de les asseguradores han començat a valorar els danys.
Un cop més les Terres de l'Ebre, eh? Un cop més el Delta de l'Ebre, les Terres de l'Ebre, que són una de les zones més vulnerables pel canvi climàtic. Ho hem vist amb temporals en la zona de la Barra del Trabucador, per exemple, també al Montsià. I comentar que el núvol aquest de tempesta de dissabte va arribar als 20 quilòmetres d'altura, que, perquè ens fem una idea, a Catalunya, quan un núvol de tempesta, un cumulonimbus, arriba als 12, 13, 14 quilòmetres, ja és bastant excepcional i és realment inèdit o realment bastant poc habitual, molt poc habitual, que un núvol arribi a aquesta altura. Són altures que els núvols tenen, doncs, a les zones equatorials, podríem dir, a les zones, doncs, on les tempestes són més fortes i més freqüents, a la zona de l'Equador, per exemple, a l'Àfrica o a Sud-amèrica, Amèrica del Sud, i un núvol de tempesta d'aquestes característiques, si això comença a ser habitual per culpa del canvi climàtic, és preocupant. I d'aquí que tinguem aquestes pedres, que ens deia Joan d'un ou de gallina, però de fet el Servei Meteorològic de Catalunya diu uns 10 centímetres, que potser, fins i tot potser seria una mica més gros, com dèiem, pedres que ens recorden aquella malaurada tempesta de fa de pràcticament un any a la Bisbal d'Empordà.
Doncs aquestes pluges i sobretot el descens de temperatures han ajudat a que baixi també el risc d'incendi a bona part del país, tot i que encara hi ha desenes de municipis amb el risc d'incendi molt alt.
Sí, per exemple, el Baix Camp, el Priorat o el Baix Ebre, avui són gairebé 50 els municipis que estan al nivell 3 del Pla Alfa per risc d'incendi molt alt o extrem. Això és el doble que ahir. En general tenim tenyides de color vermell les comarques de l'Ebre, la Terra Alta, les Garrigues i el Priorat. També es mantenen tancats els accessos al Montsant i al Parc Natural dels Ports. A més, des d'avui també s'han restringit al Cardó Boix i a Tivissa-Vandellòs. En aquests parcs no està permès fer foc, evidentment, ni tampoc activitats esportives, colònies o casals d'estiu.
Precisament, parlant de foc, on estan vivint un autèntic infern és a Grècia, hi ha els incendis més grans de la història del país.
Sí, l'última setmana i mitja s'hi han cremat, atenció, prop de 80.000 hectàrees ja. La zona més afectada és la que envolta la ciutat d'Alexandrúpoli. Més de 600 bombers estan desplegats per mirar de controlar la situació, que segons els enginyers ha acabat sent tan greu perquè la prevenció d'incendis a Grècia, diuen, és totalment insuficient.
Doncs així estan les coses pel que fa al temps i aquestes pluges que, insistim, han fet mal en certs punts del país, però que han anat molt bé a la resta de...
Què heu dit, les gallines?
Ai, per favor, senyor Trias.
No comencem,
senyor Trias. La pedra, el tamany d'una ou de gallina.
Sí, la pedra ara deia que hi havia pedra. Molt bé, senyor Trias, molt bé. Veig que està en forma, que continua tot igual.
És que busqueu excuses constantment.
No, ningú, vostè que està malalt una mica, també li dic que és això, eh?
Tenim vent.
Sons d'animals.
Calli, que està parlant malament.
D'aquí que malgrat les pluges, tenim vent intens en alguns sectors, en aquestes àrees que repassava el Joan, i d'aquí que...
Però, segurament, per què no?
Vent intens.
Jo dic, què és això?
Vent intens. Ambiento de crònica de la vela.
La veig com més passat de voltes que quan vaig marxar a vacances.
Està de tornada, tot absolutament.
Una patada,
en tot cas, això.
Pot callar ja? Gràcies.
Un vent que demà fluixa, perquè és el que dèiem, m'agrada baixar temperatures de fins a 20 graus en alguns casos en 2-3 dies. I malgrat les pluges, aquest vent, doncs clar, com passa sovint, doncs dispara el risc d'incendi. Per tant, precaució, que podem tenir aquesta sensació de no fa tanta calor, ha plogut, però el vent és intens encara en alguns sectors de Ponent i el sud, també cap a l'Alt Empordà, demà anirà fluixant.
Perfecte, Abel, moltíssimes gràcies.
No, disposar, ens veiem demà.
Va, que anem a la resta dels esports. Per tant, tornem a saludar l'Oriol Jové. Oriol, bona tarda.
Hola, bona tarda, Xavi.
Que no t'havia dit res,
hola,
jo.
S'ha quedat sol, ara.
Bueno, com a Montjuïc, més o menys és la imatge del que passa a cada dia a Montjuïc. És l'Aleix Santacana animant
gràcies
a la gespa, perquè...
Som-hi, esports!
Va, perfecte. Oriol, estàs bé?
Sí.
Hi ha alguna novetat sobre el cas Rubiales que haguem de saber? Fa tot just 20 minuts, que en parlàvem, o mitja hora?
Seguim pendents, d'una banda, de la reunió de la Federació Espanyola, que ha arrencat a les 4 a la seu de les Rozas, entre el president en funcions, Pedro Rocha i els presidents de les territorials amb diverses qüestions sobre la taula per analitzar tot el cas, en quin punt es troba el cas Rubiales, i en paral·lel de la reunió del Tribunal Administratiu de l'Esport, que ha de decidir si admet a tràmit o no la denúncia del Consell Superior d'Esports, que doncs, si es produeix després, sentirem Víctor Francos, el president del Consell Superior d'Esports, demanant doncs, la suspensió, tal com ja va avançar divendres, la suspensió en paral·lel a la, de, a la que ja ha tirat endavant la FIFA aquest mateix cap de setmana.
I la seva mare, ja li han vist el dònut que portava a la bossa?
No, senyora Armínia,
Les ametlles?
Ningú ha vist res.
Que ha agafat abans de sortir de casa?
Tampoc no? Hi ha notícies.
S'està menjant les ungles, potser?
Va, prou, perquè més enllà d'això, lògicament, també tenim en dansa altres històries pel que fa als esports, sobretot el directe, el tenim avui mateix, arribant a Andorra, o no sé si n'ha arribat ja, aquesta etapa de la Vuelta, la tercera, no sé si n'ha arribat a Andorra.
Sí, ja és en territori andorrà, recordem, ha sortit de Súria, al Bages, ara mateix ja la tenim al Principat d'Andorra, a 26 quilòmetres i mig per l'arribada a Arinsal, una tercera etapa que arriba després de les dues del cap de setmana que han transcorregut per Barcelona i que han estat marcades pel caos, amb pluja intensa, falta d'il·luminació, caigudes, modificacions de la prova, intents de sabotatge amb xinxetes a la carretera. Déu-n'hi-do amb l'arrencada que ha tingut aquesta Vuelta a Barcelona aquest cap de setmana.
Em va saber molt greu que el primer dia de la Vuelta a la ciutat de Barcelona passés tot el que va passar, no?
Ah, sí?
Quin desastre, em va deixar realment preocupat.
No ho sembla gaire.
Ara li fa gràcia, senyor Trias.
No. A mi no em fa gens de gràcia, això, Rocamora. Em va saber molt greu, de veritat, eh? Em va saber greu que la ciutat del Collboni quedés a les fosques i fes el ridícul davant de tot el món, no?
Val, per a riure, sí que és cert, però que alguns ciclistes, ho hem anat explicant durant el cap de setmana, es van queixar d'aquesta mala visibilitat que, per falta de llum, i que també feia impossible doncs, el desenvolupar de l'etapa com haguéssim volgut tots, en qualsevol cas, una primera etapa que ha donat de parlar.
He escuchado problemas de visibilidad por falta de luz.
Sí. Por favor, sí.
Esto a nosotros no nos hubiera pasado a fu, si quieren el rapeo.
No cal. Bona tarda, senyor Abel Caballero, alcalde de Vigo, com estem?
Buenas tardes, alcalde de Vigo.
Sí, ja ho he dit
Les
jo, això.
Voy a decir lo que tendrían que haber hecho. Deberían haber puesto luces de Navidad por todas las calles del circuito. Focos de 10.000 vatios por todo el circuito. Una noria de 50 metros. Y todos los ciclistas y ciudadanos gafas de sol.
No sé si hauria estat gaire sostenible tot això, senyor Caballero.
Pues claro que sí, el ciclismo es un deporte verde y ecológico.
Sí, clar, però...
No le veo ningún problema.
No, no ho deia pel ciclisme, bàsicament, ho deia per les llums, però és igual. No passa la Vuelta per Vigo aquest any?
Este año no, porque nos hemos gastado el presupuesto en luces.
Clar. Ja l'entenc. Gràcies, alcalde, que vagi molt bé en qualsevol cas.
Y si las otras ciudades no iluminan bien la Vuelta, nosotros daremos luz desde Vigo.
Perfecte.
Seremos el faro de Vigo.
Molt bé.
Everybody here.
Everybody here.
Ja està. Gràcies, senyor Caballero. Per tant, evidentment, la Vuelta que ha donat doncs, notícies i no esportives, precisament, perquè entre la pluja, la falta de llum, les xinxetes i altres històries que han succeït, perquè, per exemple, també hi ha quatre detinguts, em sembla que és a Solsona, per intentar, acusats de planejar escampar 200 litres d'oli per la calçada. Per tant, aquesta és l'acusació que hi ha per aquestes quatre persones a Solsona. En tot cas, més coses que les buscarem amb el nostre enviat especial, l'enviat especial de RAC1 a la Vuelta, que és l'Albert Ferran. Albert, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda, Albert.
Avui més tranquil tot, no?
Més tranquil que sapiguem.
Clar.
Almenys, com a mínim, d'informació de sabotatges ni qualsevol incident no n'hi ha. Som aquí a Arinsal, a la meta, a 1914 metres. Plou una mica. De fet, et diria que plou i fa sol. De moment encara no he vist cap bruixa que es pentini.
Sí!
Però aquesta mala ser.
Fa fred, això sí, eh? Estem a 10 graus i el canvi respecte a res fa un parell de dies sí, és significatiu.
Sí. Escolta'm, situació de cursa, Albert...
Muy buenas tardes, saludos cordiales. Ya en marcha la tercera etapa de la Vuelta Ciclista a España. Vamos con la Moto1, con los escapados. Ahí está el corredor del equipo Reynos, Perico Delgado, vamos allà!
No, Perico Delgado, de fet, ara és comentarista, ja no corre, vull dir que no el tenim en cursa.
Ojo al dato, habrá sido una confusión. Quien sí está es el corredor español, ese navarro Don Miguel Indurain.
No, tampoc,
muy bien colocado, Miguel Indurain, vamos con el helicóptero.
Nos vamos ya, perquè també fa anys que no corre. Gràcies, José María. En qualsevol cas, situació de cursa. Albert, ara mateix, quina és?
Doncs mira, són els ciclistes afrontant el primer port de primera categoria de la Vuelta. Avui n'han de superar dos. Primer aquest Coll d'Ordino i després la pujada final a Vinçal. Assoma 3 quilòmetres de coronar el Coll d'Ordino. Hi ha 3 escapats, Caruso, Camna i Sepúlveda, que tenen un parell de minuts d'avantatge respecte